Molt bon dia, Luis Cabedo.
Molt bon dia, Susana, com estem?
Pues encanta de la vida de sentir esta melodia, clar.
Ai, és que la majoria de la gent, sobretot xiques de més de 50 anys, pues este, a Richard Chamberlain, era, no me recordo que li diem, però el Rupio Peras dice que tocava el piano. Les tenia totes loquetes. Pues sí, avui era parlar-te pues, això, de la música francesa que va triomfar, les cançons franceses que van triomfar al llarg de la història a Espanya. L'amor. Diuen que el francès és l'idioma de l'amor, que és les cançons cantades d'amor en aquest idioma segur que bueno, derretixen a les persones.
Anaves a dir, derretixen a les dones?
Sí, però segurament me tiraries al coll. De...
Has dit, derretixen a les persones?
Això. Si vols, comencem una miqueta a contar una miqueta quina relació pot haver entre Castelló i Castelló, la nostra comarca, en França. I buscant curiositat, Susana, que ens relacionen la nostra comarca en França, ja he trobat alguna cosa que a lo millor molta gent desconeix. Com per exemple, França ha sigut un país d'acollida per als immigrants de la província de Castelló, quan Espanya era país d'immigrants. De fet, la província de Castelló ha sigut la segona província d'Espanya, darrere de Jaén, que ha comptat amb un gran número de veïns de la nostra província que han treballat en algun moment de la seva vida en França. També té en comú el Carrilló de Sant Pasqual. Carrilló de Sant Pasqual, que és el més gran d'Europa, és, o del món, o la campana voltant...
Sí, el més gran d'Europa.
Algo gran és, no?
Sí.
Pues té algo en comú en la campana del Sagrat Cor de París, la més gran de França. Pues resulta que la Fundició Paccard, que està situada al Savoia, a França, que per cert avui en dia és referència mundial per les seues campanes d'església i carrillons, és l'autora de les dues referències eclesiàstiques que he mencionat, o sigui, les dues han sigut de la mateixa factoria. Contate, Susana, que la història de la fundició comença en la primavera de l'any 1796. Actualment és la setena generació de la fundació dels fundadors que gestiona l'empresa. Si el Carrilló de Sant Pasqual és el més gran del món, la campana del Sagrat Cor de París, que va ser adquirida en convertir, es convertiria en la campana més gran de França, que per cert li diuen la Savoyarde, que aixina els parisins la coneixen, a la, que és la contribució de Savoia a la construcció de la basílica, la subscripció de la qual havien començat el 29 de gener de l'any 1889. No cal oblidar que l'annexió de Savoia a França va ser a l'any 1860. I així és com Savoia és com un símbol de lealtat a França, com una personificació de l'orgull i el regionalisme de Savoia. També ara vull ficar una musiqueta que és més espanyola, perquè vull parlar d'un personatge de la nostra terra que hasta fa apenas 10 anys i pico ningú sabia que existia, per dir-lo d'alguna manera. I la música esta és la de cançó de Ai Carmela, una cançó que reivindica els militars republicans de quan la guerra. Però que mos valdrà de film musical per a contar-te una miqueta la història de Amado Granell. I això, i també trobem una gran història que és la de Amado Granell, i és que el 25 d'agost d'este any es compliran 80 anys de la liberació de París dels nazis. Però, Susana, el món apenes fa 10 anys va descobrir un gran secret que va avergonyir a més d'un francès i que es va tenir, i que se va enterar gràcies al llibre d'Evelyn Mesquida, titulat La Nueve, se le republica en espanyol que no ve a llibre París. Se nota que donava París en francès, pues aún dona visibilitat a Amado Granell, el burrianero que juntament a altres 146 espanyols van alliberar la capital francesa del poder alemany. L'únic reconeixement oficial per alguns membres de la 9 va ser les medalles i altres honors militars per la seva labor al camp de batalla. Amado Granell, el tinent i segon en la comandant de la companyia, va rebre del general Leclerc la Legió d'Honor en estas paraules: si es cierto que Napoleón creó esta distinción para recompensar a los valientes, nadie lo merece más que usted. Quines paraules boniques, eh? M'emocionaves també, eh?
I tant.
El president de Gaulle va oferir a Granell un lloc de comandant a l'exèrcit francès si abandonava la seva nacionalitat. Granell li va respondre negativament, argumentant que amava a Espanya com una madre i a França com a una novia. Granell era un socialista proper a Largo Caballero. Ell va fer d'intermediari entre el seu partit i Juan de Borbón per a facilitar la instauració a Espanya d'un sistema monàrquic democràtic com al final va ocórrer. Granell lamentablement va morir a Espanya en un accident del trànsit a l'any 72. Però Susana, per què els francesos no sabien res d'això? Anem a descriure cronològicament què va passar i quin interès hi havia per a que fora aixina. Pues resulta que el 24 d'agost de l'any 1944, un grup de vehicles blindats i de tres tanques Sherman entren a la capital francesa per sorpresa. Els parisins creuen al principi que són part de les tropes alemanyes instal·lades a la ciutat. Després se donen que no, que anaven vestits d'uniformes de l'exèrcit dels Estats Units i que són avançadilla de les tropes que tornarien a alliberar a la ciutat de París i, per tant, a tota França. Però la confusió augmenta quan cada vehicle en què es desplacen estos oficials i soldats tenen inscrits al morro un nom en espanyol. Els vehicles tenien batalles dels noms de Espanya Canyí, Guernica, Madrid, Brunete, Guadalajara o Ebre, entre altres, els quals són conduïts per militars que porten una bandera roja, groga i violeta, consigna dels uniformes. Vamos, una bandera republicana en tota regla.
Sí.
Són els membres de la 9, la companyia de xoc de la segona divisió blindada del general Leclerc. Se la coneixia així, la 9, en espanyol, perquè 146 dels 160 components eren republicans espanyols, allistats a les tropes de la França lliure. La 9 estava comandada pel capità francès Raymond Dron, que tenia com a mà dreta el tenient borrenent Amado Granell, el qual va ser el primer militar en entrar en aquell dia a l'Ajuntament de París, ja en mans de la resistència parisenca, en què, per cert, havien participat altres milers d'espanyols exiliats. La nit del 24 d'agost del 44, cançons com Ai Carmela, que és la que estem escoltant, i altres pertanyents al cançoner republicà espanyol van sonar fins a la matinada en jocs assegurats. Però l'alliberament de París no s'havia acabat. Els espanyols de la 9 van fer front des de la capital als contraatacs i emboscades dels alemans que encara ocupaven la ciutat. El 25 d'agost, el governador alemany, atrinxerat en l'hotel Meurier amb les seues tropes d'èlit, es va rendir per fi. París ja estava quasi neta de nazis i dels seus col·laboradors francesos, perquè el general Charles de Gaulle poguera fer la seva entrada a la ciutat i simbolitzar amb la seva imatge l'alliberament de la capital, de la França que tornava a posar dreta, com va escriure Leclerc. El 26 d'agost, quatre vehicles de la 9 van ser els elegits per obrir el desfile de Gaulle. Amado Granell encabalçava el seguit, que rebia els crits d'una ciutadania plena de goig. Quedava clar l'homenatge militar de Gaulle a la 9 i als espanyols que la componien. Però és a partir d'ací la història d'estos republicans que havien participat a la Guerra Civil amb només 20 anys i que es van convertir en héroes baix la bandera francesa, es va silenciar i es van enterrar voluntàriament amb una capa de propaganda més forta que el cement. Precisament al país on van ajudar a alliberar. I és que d'on ve l'error, Susana? Pues a l'endemà, el diari Liberación obria la portada amb una gran foto de l'interior de l'Ajuntament, en què es veu Amado Granell amb el líder de la resistència parisenca. Saps que el nom de Granell ni apareix? Tampoc se diu res sobre els espanyols. El diari parla de soldats americans. Vamos, perquè la poca traça dels periodistes no és sorprenent, ni abans ni ara, ja que el diari Liberación podria haver-se equivocat amb els uniformes que també van fer els mateixos parisencs al carrer, ja que anaven vestits amb uniformes americans. Susana, tu saps que hi ha paraules que queden gravades per a la història i passen a formar part de la memòria política dels pobles? Pues resulta que De Gaulle sabia que havia de dir quan va llançar la seva famosa proclama. París, ultrajada. París, rota. París, martirizada. Pero París, liberada. Liberada por ella misma. Liberada por su pueblo, con el concurso de los ejércitos de Francia, con el apoyo y la contribución de la Francia entera, es decir, de la única Francia, de la verdadera Francia, de la Francia eterna. Ni una paraula sobre los auténticos alliberadors españoles, poca importancia para el futuro. Según De Gaulle, el cual volía enterrarse la imagen de la Francia colaboracionista y ensalzar a una resistencia francesa que, per ser Susana, va participar poc de francesos, i així fa creure a tota Francia que els francesos havien estat resistents i que els seus soldats van alliberar París. Des d'aleshores, els historiadors francesos, els militars i els periodistes han ignorat el paper jugat per els republicans espanyols a la liberació de França. I esta història és la de nostre amado Granell, que des d'ací li fem el nostre reconeixement.
Exactament.
I ara sí, estem segurs, Susana, que els nostres oients, tant els que tenen la sort de parlar l'idioma de Molière com si no, coneixeran algunes de les cançons cantades en francès. Algunes segurament les coneixem perquè les vam escoltar quan érem xiquets, altres perquè han format part de bandes sonores de pel·lícules conegudes que els van marcar quan la van veure en alguna etapa de la seva vida, o bé perquè recorda algun anunci publicitari de la tele. D'altres perquè han estat interpretades per cantants del nostre país, els quals han apropat d'alguna manera la llengua que a per a molts canta l'amor com ninguna. La música és una manera fantàstica de conèixer la cultura i la història d'un país amb unes lletres carregades d'emoció, de dramatisme i girant al voltant de persones i llocs. Conegudes en tot el món són les lletres carregades de força i rebel·lió d'Edith Piaf, fins a les versions marxoses de Kat Ryan, passant per la literatura de Mylène Farmer o Alice. Avui, Susana, anem a escoltar algunes de les cançons franceses més famoses de la història i que han pegat la volta al món. I anem a començar per la reina gala de la cançó francesa, com és Edith Piaf, en la seva La Vie Rose.
Pour la vie, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, à mourir.
I és que La Vie est rose, o sigui, La Vida en rosa, és la cançó francesa per excel·lència i cançó insígnia de Edith Piaf, que la va popularitzar a l'any 1946. La Vie en rose, inicialment, els companys de Piaf i el seu equip de compositors no van creure que la cançó seria un èxit, però es van convertir en una de les favorites del públic. La lletra parla d'un home de qui està enamorat i de les sensacions que li produís que abraça el seu amor a quan li susurra paraules d'amor i de com tot això fa que les seues penes se'n vagin. I ara anem a una altra cançó d'ella. No, je ne regrette rien. No, no me arrepentís de res.
Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé.
Pues no, no me arrepentís de res és una de les cançons franceses més famoses de la història. Segur que l'ha sentit milers de vegades, Susana.
I tant.
No je ne regrette rien va ser composada per l'any 1956 i reconeguda per la interpretació realitzada per Edith Piaf en l'any 60. Piaf va dedicar la seva interpretació a la Legió Estrangera Francesa. La cançó segueix sent molt popular actualment a la Legió i s'entona durant les desfilades. Esta cançó ha estat versionada moltíssimes vegades. Va ser la peça de tancament de la pel·lícula biogràfica sobre la mateixa Piaf. I ara anem a per un altre francès mític, Charles Aznavour, en la seva cançó La Bohème.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait des lilas jusque sous nos fenêtres et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème.
Acabarem enamorats, així, Susana. Acabarem en boda, així, ja veuràs.
Estem tots sentint com a que ens agradava molt, no?
Pues La Bohème va ser publicada l'any 1965. És una cançó que descriu els dies passats a París amb un antic amor i en tornar temps després al lloc que van compartir. Es queda afligit en veure que res ja era igual. Charles Aznavour va morir l'any 2018 als 94 anys, tot i la seva avançada edat seguirà fent concerts. De fet, dos anys abans de morir, en el 2016, el seu pas per Espanya al motiu del seu concert a Madrid, o sigui, 96 anys, no? Aznavour va gravar 1.400 cançons, de les quals 1.300 eren escrites per ell personalment. Els seus 390 àlbums van vendre més de 200 milions de còpies i va actuar en 9 idiomes, va fer concerts a l'edat de 94 anys i va actuar en més de 90 pel·lícules. Vamos, este home...
Un crack.
Un crack. I ara una altra cançó que també va ser famosa per aquells anys, que era Poupée Désirée, Poupée de Son, Muñeca de Cera i Muñeca Sonora.
Une poupée de cire, une poupée de son. Mon cœur est gravé dans mes chansons. Poupée de cire, poupée de son. Suis-je meilleure, suis-je pire qu'une poupée de salon? Je vois la vie en rose bonbon. Poupée de cire, poupée de son.
France Gall, France Gall és una cantant francesa que va saltar a la fama després d'aconseguir el primer lloc al Festival de la Cançó d'Eurovisió de l'any 65. Amb el tema Poupée Désirée, Poupée de Son, el seu matrimoni amb el músic i compositor Michel Mercier influiria en la seva carrera, ja que aquesta li va composar cançons i totes dos junts van dur el terme diversos projectes musicals, com la cèlebre òpera rock Starminia. Poupée Désirée i Poupée de Son és una cançó de Yeye de l'època, composada per el cantant francès Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg, la setmana passada, el lletjot, el de la cançó de los gemidos, vamos. Com va manifestar el compositor en alguna vegada, la lletra tracta de la ironia que suposa que cantants joves e inexperimentats canten cançons sobre la vida i sobre l'amor. I ara anem a començar les cançons de Pasqua amb moltes de les nostres oients que tindran més de 50 anys bailaven agarrats escoltant aquestes dues cançons que ara posarem, Susana. I una és La Quiero a Morir de Francis Cabrel. J'ai jamais à mourir.
Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire. Pour tout reconstruire, je l'aime mourir. Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier. Elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel. Et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir. Ne veut pas dormir, je l'aime à mourir. Elle a dû faire toutes les guerres. Pour être si forte aujourd'hui, elle a dû faire toutes les guerres de la vie.
Pues es que a Francia el Sensil va vendre més de 500.000 còpies, estan en primera posició durant 5 setmanes consecutives. A Espanya també va tenir una bona recepció gràcies a la seva versió en castellà, La quiero a morir. En moment, dues setmanes consecutives a la cima en la llista musical. El Sensil es va tornar la cançó més venuda per Cabrel en tota la seva carrera. Segur que va ser la, carrera, la cançó Pelotazo. I era una altra que ballaven en Pasqua, és de Joe Dassin, I si tu no has de volver.
Y si tú no has de volver, dime por qué yo viviré, arrastrarme en un mundo sin ti, sin esperanza ni fe. Si tú no has de volver para inventar el amor, el pintor lleva bajo y pincel los colores que...
Esta la valla es tú.
Ara és que ara ja estem derretides, aquestes hores ja mos has deixat a totes cao.
Claro, però tu quan tenies 20 anys això
no ho has claro, conegut. Això no ho he conegut. No.
Jo de cine i su, tu no has de tornar, va ser un músic nord-americà i francès, particularment conegut als països francòfons, probablement com un reconeixement als seus pares d'ideologia d'esquerra. Els enregistraments de Dassin van ser permetits a la Unió Soviètica. També va ser també un talent poliglota, ja que va arribar a gravar cançons en alemany, espanyol, italià, grec, fins i tot el japonès, pareix que siga el Bisbal este. A més, és clar, del francès i de l'anglès. Dassin va morir als 41 anys, pobre, d'un infart de miocard durant les vacances a Tahití. Vaja, també va morir jove. I ara anem a una que segur que va pegar el pelotazo, que està sent més actual, que és Decirles Voyage, Voyage.
Hombre. Se sent actualment, Luis.
Està, sí.
Oh.
Pues que sàpies que un grup de Villarreal, Cuentos Chinos,
sí.
Mira que esta era famosa, pues desde Cuentos Chinos estava en posició número 1 en los 40 i esta no,
no havia arribat
encara, no hi havia manera de desbancar-los. I és que Guayas Guayas o Viatge Viatge, que per cert, este nom, esta cançó té el nom molt acertat, ja que Guayas Guayas va fer la volta al món. Claudi First Metro, coneguda artísticament com a Decirles, va publicar l'any 86 el seu gran èxit Voyage Voyage, que es va convertir en número 1 a molts països del món, venent més de 5 milions de còpies. La ironia de la història és que França mai va aconseguir ser número 1.
Que coses, eh? Ningú n'és profeta en la seva terra, pues mira, i és així, no?
Aquesta xica se li van ficar els pèls de punta de pensar-lo. I ara anem a per Mylène Farmer, en la seva cançó Desenchant, Desencantar.
Totes aquestes a mi ja me sonen.
De que tu... Cançons joves, anava jo a l'abuela a la piàmis i la sentia.
I vostè ve allò que s'està, estem enrient-nos i obri el micro i Luis se posa a travegar en posició correcta.
M'has pillat. No, estàvem dient pels nostres oients, no m'ho has sentit. I claro que quan tu tens 20 anys...
Ah, claro, jo, claro, sí.
Jo a la PIAF quasi que anàvem junts a escola.
Sí, segur.
Aixina que... I ara anem a ficar a la Royal, a lo Royal, a,
sí,
que és a Estefania de Mora, de Mónaco, cantant Huracán.
Pues ara va. És preciosa, eh?
Pues anem, pues acabem d'escoltar a la princesa rebelde, que es va fer cantant. Susana, t'he de dir que com a cantant semblava tenir un futur prometedor, ja que va llançar dos discos. La filla de Rainiero de Mónaco va tenir una breu, però molt exitosa carrera musical, i va arribar a fer inclús un duet hasta en el mateix Michael Jackson. I ara anem a una altra cançó que es diu Alice Moi Lolita. O sigui, Lolita...
Ah.
Je t'aime.
T'as pas de 100 francs?
Si.
Merci. Je te les rendrai.
Non, c'est pas grave. Garde-les.
Je m'appelle Lolita.
Pues el èxit d'este tema va ser imminent. Es va convertir en un fenomen a França i a Europa i va convertir-se Alice en una icona internacional. El país va ser disc de diamant en vendre més d'un milió de còpies. És una de les poques cançons en francès o en qualsevol altre idioma que no sigui l'anglès que va arribar a ser un èxit top 10 al Regne Unit. També va aconseguir el número 1 als 40 principals a Espanya l'any 2002. La cançó fa referència a personatges literaris i escriptors i va ser servir metàfores amb un text robust i complex. La cançó va ser realitzada per mostrar la imatge d'Alice com una seductora Lolita, inspirada en el personatge principal de la novel·la Lolita de Vladimir Nabokov.
I per a finalitzar, quina cançó tenim?
Pues la de Cathy Rain, Ella, Ella.
Ens dius alguna coseta i ens quedem sentint-la.
Pues això, la cançó va ser versionada per... Pues no res, va ser un èxit.
Per un fum de gent. Pues anem a escoltar-la. Luis, gràcies per haver-nos regalat este rato.
Pues no res, gràcies a vosaltres. Mos veiem.
Se balance entre l'amour et le désespoir. Quelque chose qui danse en toi. Si tu l'as, tu l'as, elle a, elle a. Ce je sais quoi. Que d'entre nos pas. Qui nous met dans un bon départ. Elle a, elle a, elle a, elle a. Elle a, elle a. Elle a. Ce tout petit sublime d'âme. Cet indéfinissable charme. Dieu peut te mettre entre les mains. Montre ton rire ou ton chagrin. Mais que tu n'es rien, que tu sois roi, tu cherches encore les pouvoirs qui dans toi. Tu vois, ça ne s'achète pas. Tu l'as.